Carrer Major, Marina Pérez.
Seguim a Carrer Major i tornem a Altafulla, on estàvem parlant amb la plataforma SOS Baix Gaià, amb Francesc García i l'Alba Muntades, i ens estaven explicant que amb el bypass ferroviari que es vol fer només se'n podran beneficiar els trens d'altres prestacions i les persones que utilitzin aquests tipus de trens.
Sí, sí, així és. Jo, de totes maneres, el comentari que he fet abans és que tot el tema ferroviari a Tarragona està plantejat de fatal des del començament, perquè tenim que l'estació de l'AVE la tenim entre Reus i Tarragona, per tant, a Tarragona no se'n beneficia de res. El tema del tercer fil també és un tema, vull dir, esgarrifós. Per què volen el tercer fil? Si la via des de Castelló fins a Vilaseca va amb en pla nacional, per què el volen? Per treure mercaderies del port? Per tant, s'està confirmant que per tot Tarragona, Altafulla, Torredembarra, passen tot mercaderies. Els habitants o les persones tindrem que anar per vies exteriors i no passant per Tarragona, sinó per vies exteriors. Això és una incongruència total. Les mercaderies per fora i les persones per dintre de les ciutats. Això és l'obvi, lo convencional, lo correcte, lo que fa tothom. Aquí a Tarragona, vull dir, és terrible. El que s'està fent és terrible, eh?
D'altra banda, després de presentar-vos en societat, quin és el següent pas? En aquest sentit, seria el primer pas de cara a aquesta lluita.
Sí, bé, doncs ara, un cop que presentats, el que estem fent és hem començat la redacció d'unes mocions perquè els municipis que estan afectats per aquest bypass, i així com també pel desdoblament de la C7, es posicionin en favor o en contra d'aquestes infraestructures, atenent a totes les raons que hem comentat. Per tant, ara estem en la redacció d'aquestes dues mocions, una pel rebuig a la construcció d'aquest bypass a la Vall del Gaià i l'altra per rebutjar l'ampliació de la C7 fins a Torredembarra, ja que l'any 2021 s'acaba la concessió de l'autopista i el més lògic és utilitzar aquesta via, que ja hauria de ser gratuïta i que ja està construïda, no cal construir-ne una de nova, i simplement enllaçant-la amb la Mora. Per tant, el que farem és arribar a tots els ajuntaments, a tots els grups municipals dels ajuntaments del Baix Gaià aquestes dues mocions, presentant-nos com a plataforma i dient quines són les nostres raons, i aquells grups que considerin oportú que ho portin a debat en el ple municipal, per tant, a veure quina és l'opinió dels diferents municipis afectats i, per tant, a veure si podem fer més força per tal d'aturar aquestes infraestructures que creiem innecessàries en el territori.
Encara no ho heu fet arribar, però ja hi ha hagut grups municipals que s'han interessat i s'han posat en contacte amb vosaltres?
Sí, de fet, ja quan vam començar les primeres passes per construir la plataforma, alguns grups municipals que també ja estaven preocupats per aquest projecte, ja ens han donat suport, diguéssim, i que també seran potser els primers amb els que contactarem, perquè sabem que ja almenys públicament ja han dit que sí que ells ens donen suport en el fet de rebutjar aquest bypass per la Vall del Gaià.
Doncs moltes gràcies, Alba Muntades i Francesc García, de la plataforma SOS Baix Gaià. Esperem que s'escoltin les vostres reivindicacions i seguirem parlant aquí a Carrer Major a mesura que avanci el tema.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguim aquí a Carrer Major i ara proposo ballar sardanes, que no sé com ho portarà el nostre company Toni Mateus. Anem cap a la Selva del Camp.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni, tu saps ballar sardanes?
Et sorprendria si et digués que sí?
Em sorprendria bastant, perquè no fas pinta de ballar sardanes. Ni de ballar sardanes ni res més, home.
Ai, amiga meva, estimada Marina, tothom té un passat i jo tinc un passat dansaire, a l'esbar dansaire de Santa Llucia.
Doncs a veure si et fas un vídeo ballant sardanes i ens l'envies perquè el puguem veure tots, no?
Això s'ha de pagar molt car. He de recuperar les ballades de sardanes i per parlar d'això potser em pot ajudar el nostre convidat que el tenim a l'altre costat del fil telefònic, en Jaume Virgili, que és el professor de l'Escola de Sardanes d'aquí de la Selva i organitzador de les Sardanes a la Fresca, al qual saludem. Jaume, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Professor no, ui, que... monitor.
Monitor. Monitor, és veritat, és veritat. Sí. Senyor Virgili, les Sardanes a la Fresca, com i quan van sorgir?
Bueno, les Sardanes a la Fresca va sortir d'una iniciativa ja fa 6 o 7 anys, que ens primer ensenyàvem a ballar les sardanes, ensenyàvem a ballar sardanes, i vam dir, escolteu, aprendre a ballar sardanes i no ballar-les és com fer un plat d'arròs i no menjar-nos-ho. I vam decidir de que l'Ajuntament ens deixés un espai i fem sardanes a la Fresca tots els dijous durant els mesos de juliol i agost. Cada dijous, a les 8, al juliol fem a les 8 i a l'agost, com que ja el dia traça una mica, fem a 7:45. I ve força gent, ve gent de fora de la Selva, ve gent de Reus, ve gent del Morell, ve gent de Montblanc, ve gent de molts llocs, i de la Selva, evidentment.
Senyor Virgili, sí. Bon dia.
Digue'm. Bon dia.
Déu-n'hi-do que vingui gent d'altres llocs, eh? Això vol dir que ho feu molt bé.
O que els altres puestos no ho fan.
Sí? Creu que s'ha perdut aquesta tradició de ballar sardanes?
Sí, bueno, aquí passa de que jo crec que els medis més nacionals, com és Catalunya Ràdio i TV3, no ens promocionen la sardana, no ens la promocionen de cap manera. Per altra banda, sí que a vegades sents que fan unes entrevistes amb gent que ve de fora, que toquen una guitarra, i gent ja no d'Espanya, ja dic de fora, i promocionen uns discos i promocionen unes coses, però jo he sentit molt, molt poques vegades que agafin pues, a una colla sardanista en una entrevista, o un autor de sardanes, o a gent que balla sardanes, no sé, historiadors de sardanes, d'on ve la sardana... La sardana és un món apassionadíssim. Té una música extraordinària. Per ballar una sardana necessitem 11 músics. Vull dir, potser valdria la pena que algú altre, políticament, també es promocione poc. Si volen fer una ballada de sardanes, la gent pues, té que començar a rifar pernils i rifar lots perquè es pugui pagar una cobla. Vull dir, és que està una mica abandonada la sardana.
Ara que em comentava, com és estiu, veieu escoltar sardanes ben fresquet, sempre és una bona idea.
Oh, clar, són molts puestos que ho fan. Això, miri, nosaltres ahir la nit vam anar d'aquí a Martorell a ballar sardanes a la fresca. Uh-huh. A Martorell, 100 quilòmetres. És una activitat bonica perquè sí. La gent balla, la gent la veus rient, la veus feliç, la veus que escolta música, veus que parlen, que t'expliquen, que et pregunten. És extraordinari ballar sardanes a la fresca, no sé per què. Un ball que és de plaça, un ball que és d'unió, un ball que ens donem les mans, un ball que és de molta força, amb una música extraordinària. No sé. Sardana té moltes, moltes particularitats positives, però moltíssimes, però no sé si no acaben d'entendre o què.
Per la salut és bona, la sardana?
Molt. Jo et podria presentar senyors que han dit, mira, gràcies a la sardana estic viu, però així és de clar, eh? Així és de clar. Jo mateix, per exemple, vaig superar un càncer amb les sardanes. Aviam, i amb la quimioteràpia i amb tot el que em van fer, no? Però el meu anhel era ballar sardanes.
Tot ajuda.
El meu anhel era ballar sardanes, sapigues, comptar i repartir i fer monitor. I em vaig oblidar tant de l'enfermitat que tenia, que ja fa uns 18 anys que em van operar, i afortunadament és que no tinc ni rastre d'això, ballant sardanes. I el mateix cas també conec a 3 o 4 persones d'així, que m'han dit, ostres, des que he vingut aquí a ballar sardanes, que em sento una altra persona. Conec el cas d'un senyor que volent saltar la sardana, quan hi ha el salt, pues li costava, no? I li dic, posa't un ferro ben alt i agafa't. Diu, vaig posar massa alt i vaig de posar una fusta sota per arribar-hi. I al cap d'un parell de mesos diu, escolta, sense la fusta i sense fer de puntetes m'agafo de sobre i encara em sobre espai. Què vol dir això? Aquest home pues, s'ha estirat i té 68 anys, té aquest home. Aviam si m'ho entenem. Un home que anava encongit, que anava... Pues no senyor, ballant sardanes.
Mm-hmm. Parla vostè de gent... Parla vostè de gent de 68 anys, la mitjana és una mica alta, però s'acosten també noves generacions a, aquí a la plaça Europa, a Vall de Sardanes?
Bueno, hi ha nens que m'han d'aprendre, però mira, la sardana és una dansa que es vol ensenyar a les escoles. Jo crec que això d'anar a les escoles a ensenyar sardanes ja està bé. Però després aquests nens, quan fan sardanes, no els veus a les places. Perquè els pares prefereixen anar a la platja i els crios se'n van a la platja amb els pares. Jo penso que l'ensenyar a ballar sardanes havia de començar a l'escola, però no de cara als nens, de cara als professors. Que els professors puguin explicar als nens què és una sardana, d'on ve, com es balla, més o menys, no? Uh-huh. I inclús jo he sabut que han fet amb escoles problemes matemàtics a la canalla, bueno, hi ha canalla una miqueta gran, resolguent una sardana, el tiratge d'una sardana, quan passo ja de curs, quan n'hi ha de llarg, perquè s'acaba a l'esquerra, que s'ha de fer per acabar a l'esquerra, perquè es comença a pel dret. Extraordinari. Tota la canalla que balla sardanes, que n'hi ha molta, compta i reparteix, t'asseguro que en matemàtiques són els bons. Mm-hmm. Segur. I aquí a Tarragona tenim una gran escola de sardanes, que és a Tarragona Dansa, que allà sí que hi ha molta joventut, molta. Però és l'única que hi ha. A Vendrell n'hi ha una altra, però ja és una mica més fluixa. Arreu no queda res. I com que aquí estem a la punta de Catalunya, no tenim, per exemple, Manresa té molts pobles al voltant. Si tu te'n vas cap a l'Hospitalet de l'Infant, no sé, hi ha molt de mar, no hi ha habitants allí. I si vas a Sant Carles de la Ràpida, que fa una pleca extraordinària, pues, bueno, la gent té que baixar pues, a fer 200 quilòmetres per anar a ballar sardanes.
Però pel que comenta, no? L'escola de sardanes d'aquí de la Selva funciona prou bé.
Sí, sí. Sí, però, aviam, podria funcionar més bé si hi hagués més jovent, amb ganes i força. Els que som aquí a la Selva, tots som ja de 55 anys amunt. I t'asseguro que nosaltres agafem i anem a ballar sardanes a Madrid. Anem a treballar sardanes a molts aplecs que hi ha a les rodalies. I ho passem la mar de bé. Sí, sí, això és segur. Mm-hmm. Segur. Ho fem bé. Ho fem. La gent respon. Respon a l'hora que diem, escolta, hi ha sardanes en una pleca aquí, que diria, a Torredembarra, o no sé. I pues, apunten i anem cap allí, si són quatre cotxes plens, són, jo sé, un munt de gent, sí.
Enguany, la Montblanc és la capital de la sardana. Vosaltres veu participar en la rotllana que envoltava les muralles. Com va anar aquesta experiència? I com valora que Montblanc sigui la capital de la sardana?
La capital de la sardana, Montblanc, això sempre s'ha de valorar positivament. Sempre. El problema és de que, com he dit abans, aquí no hi ha uns arrels molt profundes de sardana. Van fer la volta a la muralla i, bueno, sigui, però, bueno, va anar, diguem, mitjanament bé, però potser hagués pogut anar al 100%. No vull criticar l'actitud dels que van organitzar-ho. Més aviat que no hi va anar gent. No es va acabar d'empilar les muralles. Per altra banda, jo també he anat a l'estany de Banyoles, que és molt més gran que la volta de les muralles de Montblanc, i es feien tres rotllanes. I
és així. L'estat de la salut de la sardana és delicat. En quin estat es troba a tot el país, senyor Virgili?
Jo diria que en general, comptant-ho tot, hi hauria un 80% de salut. Però els mestres en bons llocs tenen més salut que en uns altres. Nosaltres aquí a Tarragona, uh-huh, ens falta coses aquí. I els medis de comunicació, com he dit abans, és que no ens apoyen. I fan una fèria d'abril a Barcelona i per molts pobles aquí al voltant, ple de gent.
Home, aquí companys de la Nova Ràdio fan un programa de sardanes cada setmana, companys d'aquí del carrer Major.
I d'una hora.
Sí, 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 sí. Jo parlo de les emissores nacionals de Catalunya Ràdio i TV3, Jo parlo d'aquestes dues emissores. Des de més emissores, si et posis a internet de la Confederació, n'hi ha moltes emissores. A la Selva del Camp, a Tarragona, a Targa, a Lleida, a Mollerussa, parlen de sardanes, però és una cosa ja molt local. Però, per exemple, no diuen, no sé, quina ha sigut la sardana de l'any, qui és el seu autor. Hi ha coses que fallen molt amb la sardana. La sardana és molt ampla. La sardana, podríem parlar d'històries de sardanes. L'altre dia m'estava llegint un llibre on diu que van ajusticiar 600 dones a justícia perquè es creien que eren bruixes a l'any 1700. Vull dir, hi ha unes històries que et poses dins el món de la sardana i dius, caram, valdria la pena estudiar una mica això, perquè no són quatre punts i ballar. És la unió d'un poble que estima i avança donant-se les mans. La Festa Nacional d'Espanya són els toros. I fixa't, és la lluita a mort d'un home i un animal. La lluita a mort. L'únic país del món civilitzat que fan aquesta mena de festa nacional. La lluita a mort d'un toro animal. D'altra banda, la sardana i els castells perdó, són dos balls o dos activitats culturals que es fan a la plaça on tothom o s'agafa les mans o es fa pinya.
Senyor Virgili, no pengi perquè anem directes cap a Montblanc, ara que parlàvem sobre la capital de la sardana.
Molt bé.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc 107.0 FM.
Pepe, no sé si tu saps ballar sardanes.
Doncs la veritat és que no seria el millor exemple de ballar sardanes, no. Però enguany a Montblanc hi ha moltíssima gent que n'està aprenent i jo crec que enguany hi ha gent a Montblanc que aprendrà a ballar sardanes.
Amb qui estàs? A qui t'acompanya? Perquè des de la Selva del Camp la visió és una mica pessimista, la sardana. A veure aquí a Montblanc com ho veieu.
Doncs mira, ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Montblanc el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Montblanc, el Jordi Aubabat, per parlar d'això, d'aquesta capitalitat de la cultura. I també ens acompanya, de seguida la saludarem, que ara ha arribat la Núria Benet del grup sardanista de Montblanc, que han estat enguany doncs, també organitzant totes aquestes activitats de la capital de la sardana. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Aquests dies, aquestes setmanes, ja estem pràcticament a l'equador d'aquesta capitalitat de la sardana. Quin balanç en feu, de moment, vosaltres? La gent està responent, la gent està coneixent totes les activitats que feu?
Sí, la veritat és que sí, que des de que vam començar amb l'acte de proclamació de Montblanc capital de la sardana el passat mes de març, tots els actes que s'han anat fent ha estat un èxit. De fet, en venim de fa 15 dies d'un dels més importants, potser, i més esperat, que era aquesta anella al voltant de la muralla, que era tot un repte pels montblanquins, i que vam aconseguir doncs, posar prop de 1.500 persones al voltant del clos emmurallat de Montblanc, tot ballant la sardana capital, Montblanc capital de la sardana.
Suposo que també ha servit, Núria Benet, bon dia.
Bon dia.
Ha servit també per mesurar una miqueta quin és l'estat de salut de la sardana a Montblanc. De fet, a totes les activitats hi ha hagut força gent i la gent està responent molt bé.
Jo, per el que veig, molt, moltíssim, o sigui, no m'ho esperava. L'únic que trobo faltar una miqueta més de jovent, per mi.
Sí,
però,
falta jovent, eh?
Jovent sí, però de gent, moltíssima, sí. La gent s'està animant molt, estan demanant cursos de sardanes, cursos de contar i repartir, tenim una llista immensa, molt bé, sí.
Ara des de la Selva, precisament, Núria i Jordi, molt bon dia, ens comentaven això, que costa engrescar la gent jove a la sardana i que s'hauria d'ensenyar més a les escoles. No sé com ho veieu vosaltres.
A veure, ensenyar més, jo crec que no, que ensenyem. Aquí a les muralles, per exemple, fa 20 anys que s'ensenyen sardanes. Primer venien gent de fora, ara ja ho fem els del grup sardanista, i clar, jo crec que és motivar-los d'una altra manera, perquè de fer cursos se'n fan. Com s'han de motivar? Bueno, haurem de buscar alguna altra fórmula, no ho sé. Haurem de buscar alguna fórmula nova, diferent, més engrescadora, que els animi més.
Jaume, no sé...
Encara no l'hem trobat, eh, Jordi?
No, de fet, un dels actes potents de la capitalitat va ser aquesta final de cursets escolars que vam fer a la plaça de Sant Francesc, on prop de 800 escolars d'aquí del municipi i de la comarca doncs van ballar sardanes tot junts. I va ser un èxit. Per això et costa a vegades pensar com pot ser que... O sigui, costa una mica, no?, el fet de que tots aquests alumnes, doncs, que durant un mes, més llarg, han estat aprenent a ballar sardanes al col·le, per dir-ho d'una manera, després, quan hi ha una copla a la plaça, doncs no s'hi posa, els hi costa posar-s'hi, o els has d'estirar, o si van amb el pare o amb els avis, llavors sí, però de per si estar a la plaça i que s'hi posin, a l'anella és una cosa que costa molt.
Jaume, no sé si tu sabries quina és aquesta fórmula per motivar més a la gent jove.
Bueno, jo per motivar la gent jove he arribat a una conclusió. Parlo molt personal, eh? Per exemple, a la joventut, si comences a fer curs llargs, un 2 i un 3, jo he arribat a la conclusió, tant els joves com els grans, que el primer que se'ls ha d'ensenyar és a saber escoltar la música. Si no saben escoltar la música, si no saben el flabiol, els fiscorns, els trombons, els tenores, les trompetes, els tibles, contrabaix, si no saben aquesta família d'instruments, si no saben escoltar bé, no saben quan acaben els cursos, no saben quan comencen els llars, no saben quan fan un salt, si no saben això, jo el que faig és ensenyar-los a escoltar la música amb les mans que portin el ritme, jugar molt amb ells, disfrutar molt amb ells, fer saltets, fer, no diré punts lliures, perquè encara són joves, per fer uns punts lliures com els punts lliures que es fan de competició, però sí algun punt. I jo he notat que amb aquest sistema s'hi enganxen més. Després, com que els pensava en tot això, els ensenyes a ballar, i de passo ja compten i reparteixen, estic parlant de joves de 12 i 13 anys, s'ho agafen bastant bé, però no ven tot el jovent que vulguem que hi hagués. Hi ha 5, 6 nens i nenes, 5 o 6 nens i nenes, haurien de ser 15 o 20. No hi és tota la gent. I llavors el que ha dit el Jordi, potser quan fan sardanes a la plaça hi ha una cobla i fa bon temps, els pares diuen que van a la platja. I els nens van amb els pares. Els nens sols, per la seva iniciativa, ja hi anirien a ballar sardanes, segur que sí, però van a la platja o a la muntanya. Jo veig això. És el que he trobat a faltar després de més de 25 anys d'ensenyament ballar sardanes per any.
Jaume Virgili, membre de l'Escola de Sardanes i organitzador de les sardanes a la Fresca de la Selva del Camp, gràcies per atendre'ns. Nosaltres ens quedem parlant amb Montblanc i Toni Mateus, moltes gràcies a tu també.
A vosaltres.
Moltes gràcies a vostès per donar aquesta oportunitat de poder parlar de les sardanes. Moltes gràcies i molt bon dia.
Ara parlàvem aquí amb en Jaume sobre l'estat de salut a Catalunya de les sardanes. No sé com ho veieu des de Montblanc.
Bueno, des de Montblanc és el que estaven dient, no? Que ha baixat una miqueta el nivell, també ha baixat una miqueta doncs, la gent, cada vegada doncs, la gent es fa més gran i intentem i necessitem trobar aquesta fórmula que ara estàvem parlant de poder pujar gent jove que els enganxi i que els animi a ballar a la plaça, que és el més bonic, no? Poder veure una plaça amb una copla, amb dues coples, i poder veure ballar gent jove una sardana. I és el que per mi fa falta.
Núria, ara ho dèiem, enguany esteu organitzant totes aquestes activitats a la capitalitat de la sardana. Des del grup sardanista, com us hi heu implicat i vaja, quina feina ha suposat per a vosaltres organitzar totes aquestes activitats?
Home, doncs molta feina. Hi ha una comissió organitzadora que hi ha l'Ajuntament de Montblanc, hi ha el grup sardanista i també tenim algun altre voluntari fora del grup sardanista que des d'aquí doncs, dono les gràcies ara públicament perquè hi ha molts voluntaris que ens estan ajudant, gent que els agrada la sardana, gent que han començat aquest any o hi ha anys a aprendre a ballar la sardana que ens han ajudat i des d'aquí doncs, els hi agraeixo moltíssim perquè si no nosaltres sols potser no podríem organitzar tots aquests grans actes. I bueno, ara la pregunta m'ha marxat del cap.
Això, quina feina us havia suposat, com us hi havíeu
això,
implicat?
Vale, és que estava donant les gràcies i m'ha marxat del cap. Bueno, doncs, veient-nos cada dimecres del món, des de fa ja pràcticament, no sé, 7-8 mesos, no sé, ja he perdut el compte, i organitzant setmana a setmana doncs, tots els actes i agafant-ho el millor possible, amb ganes i treballant molt. S'ha treballat molt, moltíssim.
També ha suposat un repte, Jordi, per Montblanc, per encabir el que és la sardana en tot el ritual de festes que hi ha a Montblanc, que el calendari és molt ampli, cada cap de setmana hi ha una història o altra, i enguany s'ha fet l'esforç d'encabir-hi també la sardana, no?
Sí, de fet, era una de les voluntats d'aquesta capitalitat de Montblanc, capital de la sardana, era que tot allò que ja es fa a Montblanc, que és molt, i que, per tant, abarca moltíssim el calendari anual, estigués d'alguna manera tacat o impregnat d'aquesta capitalitat, no? I hem pogut veure actes relacionats amb el món sardanista a la Setmana Medieval, actes relacionats amb el món sardanista a la Setmana de la Joventut, actes a l'acampada jove, a les diferents fires que es fan durant l'any. De fet, de la resposta per part de les entitats ha sigut molt positiva, i doncs tothom ha buscat a veure com allò que ja es fa, que porta molts anys fent-se Montblanc, es podia impregnar d'aquesta capitalitat. I llavors, cert és que posar aquells actes propis de la capital de la sardana dins del calendari festiu cultural, festiu montblanquí, doncs ha sigut complicat.
No ha sigut fàcil, no, precisament.
Si a Montblanc es fan moltes coses, buscar aquell cap de setmana exclusiu per poder fer, doncs, com la setmana passada, aquesta primera Copa de Catalunya de sardana, que va ser un gran èxit, doncs era difícil. Era buscar un calendari i dir, a veure, quin dia no hi ha res per poder posar aquest acte.
I a grans trets, des d'ara i fins a final d'any, quins són els grans actes que encara queden per fer d'aquesta capitalitat de la sardana? Perquè des que va començar a principis d'any ja s'han fet moltes activitats, però encara en queden unes quantes. Així, a grans trets, quins són els grans actes que encara queden? Jordi, Núria...
Bueno, ara ve la Festa Major, no?
Sí, potser ve un dels coets que guardàvem, que és aquest concert del Roger Mas amb la Copa Sant Jordi, que està encabit dins del programa d'actes de Festa Major, però no tan sols els grans actes. Jo crec que inclús aquests petits actes que anem fent cada setmana o cada 15 dies relacionats amb el món de la sardana i amb la sardana tenen la seva importància. Vull dir, jo tinc moltes ganes del concert d'orgue amb tenora a l'església de Santa Maria, perquè és l'orgue de Santa Maria que hem sentit moltes vegades amb altres... amb altre tipus de música, tocant sardanes acompanyat per una tenora. Vull dir, són coses també una mica extraordinàries i que, tot i ser de petit format, no tenen per què no tenir la seva importància.
Sí, jo crec que són formats petits però que poden donar un gran ressò a la sardana.
A vegades no fan falta grans actes, sinó cosetes petites no? Que donin un valor afegit de vegades. No?
Sí, que arribin més a la gent, al cor de la gent, que la gent ho noti i ho senti també. Una mica.
I la música...
Doncs ho anirem explicant, eh?
Sí, digues, Marina. I la música és una part molt important de la sardana.
Evidentment. Sense la música sí que pots ballar, però de memòria, llavors no és el mateix. Eh? La música et fa ja ballar, saltar... Si no la sents, ja ni la balles ni la saltes. És molt important, sí.
Per cert, ja per acabar, quantes vegades heu ballat ja la sardana de Montblanc, capital de la sardana? Perquè jo crec que, a més, és una sardana que enganxa molt, que és molt fresca, no sé si penseu el mateix,
sí.
I segur que ja l'heu ballat, vaja,
és balladora, és fresca. Jo l'he ballat, bueno, infinitats, no les he comptat, però amb tots els cursos que estic fent arreu de la Conca, perquè en faig uns quants, la poso cada vegada, vull dir que... I sé que les cobles de per aquí a prop i de no tan a prop la posen al seu programa moltes vegades. A més que sabem que ha anat a Washington, s'ha ballat a Washington, sí. I s'ha ballat a Perpinyà i potser en algun altre lloc del món que no sabem.
Déu-n'hi-do.
Per tant, ja ha donat la volta al món, Maria?
Sí, Montblanc pel món, com sempre. Sí. Doncs, ens sembla genial. Pepe, espero que vagis a ballar sardanes i que n'aprenguis, ara que en tens moltes oportunitats.
Va, ja m'apuntaré algun d'aquests cursos de la Núria.
Doncs agraïm a en Jordi i a la Núria que hagin vingut i moltes gràcies a tu també, Pepe.
Fins ara.
Adeu.
Adeu, fins ara.
Gràcies.
La Coctelera, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
El gin tònic és el nou rei de les barres de les cocteleries de tot el país. El gin tònic ha passat de ser una beguda gairebé oblidada a convertir-se en tot un indispensable a totes les cocteleries i bars de moda, i la seva preparació s'ha convertit gairebé en una religió. El seu origen data de finals del segle XIX, quan les tropes colonials angleses, destacades a la Índia, van començar a celebrar les victòries barrejant tònica, que era la beguda que prenien per combatre la malària gràcies al seu alt contingut d'arquinina, amb ginebra. Diuen els experts que la proporció perfecta per un gin tònic és una part de ginebra i tres de tònica. Hi ha ginebra seca i discreta, altres amb tocs frutals i aromàtiques, amb regust a herbes, alguna per celíacs, i fins i tot n'hi ha una que conté formigues. Sí, sí, com sentiu, formigues. Hi ha tònica suau, seca, forta, més carbònica o menys, però sobretot no s'ha de perdre la bombolleta de la tònica. Salut!
Viu l'estiu a Carrer Major.
Abans de continuar i parlar de les festes de l'Hospitalet de l'Infant, volem anar fins a la plaça Imperial Tàrraco, on ha començat fa mitjoreta, una mica més de mitja hora, una concentració de taxistes arran d'aquestes vagues que s'estan produint, i s'han concentrat més de 200 taxistes. Allí tenim el nostre company Jesús Sarmiento. Jesús, com està anant la concentració?
Bones, Marina Pérez. Doncs ara ja s'ha diluït aquesta concentració en aquesta plaça Imperial Tàrraco de Tarragona, on, com tu bé deies, més de 200 taxistes s'hi han posat bàsicament per reivindicar i seguir reivindicant aquest acord que està pendent de produir-se a Barcelona, segons Joaquim Oliver, que és el president d'aquesta Federació de Taxistes de la província de Tarragona, que s'espera que es dugui a terme entre aquesta tarda i demà. Els taxistes reclamen el que bé dèiem, que es controlin aquestes llicències de taxi VTC, aquests cotxes reglamentats i coneguts com Cabify i Uber, amb aquestes aplicacions on no estan reglamentats segons ells, on no han de tenir les mateixes condicions que els taxistes, i l'únic que es demana és que cadascú d'aquests col·lectius tingui les seves reglamentacions i els taxistes puguin exercir el seu dret de la professió sense una competència deslleial. Com diem, han vingut taxis de Tarragona, de Salou, de Vilaseca i també de Reus en aquesta concentració a la plaça Imperial Tàrraco. De moment s'espera que entre avui, esta tarda i demà es produeixi aquest acord. Si no és així, seguiran amb aquestes protestes i amb aquests serveis mínims, segons ha explicat el president de la província de Tarragona de taxistes, Joaquim Oliver.
De moment, concentració tranquil·la, no com a Barcelona va passar fa una setmana, que es van viure atacs contra cotxes de Cabify o Uber.
Sí, sí, totalment tranquil·la i sense cap tipus d'incident. La Guàrdia Urbana ha tallat els carrers que accedeixen a aquesta plaça Imperial Tàrraco perquè els taxistes s'hi puguin habilitar, i precisament el president d'aquesta Federació de Taxistes la Provincial de Tarragona, Joaquim Oliver, explicava que ho fan precisament en aquesta plaça Imperial Tàrraco, que és on hi ha la subdelegació del govern espanyol, que segons ell és on s'hi ha de coure, a Barcelona en aquest cas, aquí a Tarragona, on s'hi ha de fraguar aquest acord per beneficiar els taxistes i perquè aquesta competència deslleial, segons els propis taxistes, desaparegui i puguin exercir la seva professió. Alguns d'ells ja els veiem circular per aquesta plaça Imperial Tàrraco de tornada amb aquests serveis mínims estipulats. Alguns d'ells i els més conflictius aquí a Tarragona són els de Salou, precisament per aquesta temporada alta on hi ha més demanda de taxis a Salou, hi havia poca presència de taxistes d'aquest municipi, però n'hem pogut trobar uns quants. De moment tot pacífic i amb alguns taxis que ja van afilarant per aquesta plaça Imperial Tàrraco.
Moltes gràcies, Jesús. Si hi ha cap novetat, tornarem a contactar amb tu.
Gràcies.
I com bé comentàvem abans, anem cap a l'Hospitalet de l'Infant per parlar sobre la presentació de les Festes Majors de Sant Roc 2018.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant 107.9 FM.
Sílvia Román, estàs molt ben acompanyada, no?
Estic molt bé, molt bé acompanyada i amb ganes de que arriben aquestes festes majors, que són dies que tots els veïns i veïnes del municipi de Vandellòs i Hospital de l'Infant esperem amb moltíssimes ganes. I per anar obrint boca, aquest cap de setmana tenim la presentació d'aquestes festes i aquí als nostres estudis tenim a la regidora de festes, Lídia López. Molt bon dia, Lídia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bon dia, Marina.
Molt bon dia, Lídia.
Ja està tot preparat per aquesta presentació?
Doncs sí, ja està tot preparat per el dissabte dia 4.
Explica'ns una miqueta com anirà aquest acte.
Bé, doncs fins ara, històricament, una setmana abans de començament de les festes, que serà el dia 14 d'agost, s'havien presentat d'alguna manera les festes de Sant Roc, que és un, com sabeu, són 6 dies, llavors van incluïts molts actes. S'ha fet de diferents maneres. Aquest any hem aprofitat doncs, l'oferta que ens feien Summer Live dels 40 principals per poder presentar el programa de Sant Roc. S'ha fet per dos motius. Un, perquè la promoció que fa turísticament els Summer Live 40 principals és molt important. Sabem que durant 15 dies ja porten en diferents anuncis al nostre municipi. I també doncs, ho aprofitarem per presentar el programa. Els DJs de, i els presentadors de, dels 40 principals aniran fent, no de tot el programa perquè és molt extens, però sí d'aquells actes que són més reconeguts o que són més identitaris del poble, els aniran anomenant. I nosaltres com a ajuntament, 5 minuts abans de que comenci el concert, doncs, bueno, presentarem el programa, no farem un recorregut tampoc de tot el programa perquè és molt extens i al final la gent quan va al concert dels 40 el que vol és sentir en realitat els artistes i no pas els polítics, doncs ho farem una mena de pack, tot conjunt. També sabem que el joc de la Marina Seca, doncs, fer un concert durant les festes és una mica complicat perquè allà estan posat la fèria i és difícil.
Sí.
Ho aprofitarem d'aquesta manera. Ja l'any passat vaig intentar que vinguessin els 40 principals, no ho vaig aconseguir, aquest any per fi doncs han vingut. És una eina promocional molt, molt important. Aquest any a Catalunya només aniran a tres municipis, un és el nostre. Estem molt satisfets de la promoció i de les falques i dels anuncis que comporta tot això i la veritat és que serà fantàstic. No es farà una presentació del programa tal qual com s'ha fet fins ara. Allà la gent disposarà dels triptis i a partir del dilluns següent doncs, els veïns del municipi podran anar a buscar-lo a l'oficina de turisme com cada any. No es porta el llibret tal qual ha sigut sempre allà baix perquè donem per fet que vindrà gent de fora i la gent de fora doncs, tampoc necessita el llibret. Això és algo que es fa evidentment per als veïns i per als turistes que tenim al poble que tindrem durant les festes. Allà està el tríptic i la gent més gran, que potser no és un públic d'aquest concert, disposaran d'ells a l'oficina de turisme.
Amb aquesta gira dels 40 Summer Live, quins artistes podrem veure aquí a l'Hospitalet?
Doncs tindrem molts, tindrem el Dani Fernández, l'Anna Mena, el Henry Méndez, Reiko, el Manel Navarro, Bipolar, Doble Rombo i diferents presentadors i DJs com el David Álvarez, l'Adrià Soler, la Neus González i música en directe, música posada per ells.
Ens pots avançar, comentaves les activitats de festes majors, ens podries avançar alguna? Hi ha algun tipus de novetat respecte a altres?
Hi ha poquetes novetats. Ja sabem que Sant Roc, primer que emplenar 6 dies d'activitats no és gens fàcil. Tenim alguna novetat petita, canvi d'orquestes, evidentment, aquest any tindrem un musical, tindrem el dia 17, me sembla que és, el dia 15 tindrem una botifarrada popular, que la recaudació anirà íntegra a la Lliga contra el Càncer, el dia 17 al dematí a les 2 del matí tindrem una esmorzar popular que consistirà en una truita gegant, això són dues coses que fins ara no s'havien fet, es faran, i bueno, fer un recorregut per tot el programa, estaríem aquí tot el matí, estarà a la vostra disposició, ja pararem més cap endavant d'aquest programa. És molt extens. Hi ha altres coses, evidentment, que s'han de fer com cada any, que és algo molt identitari del poble, com és el vermut popular de la Musclada, la trobada de gegants, sardanes...
La pujada a l'ermita, no?
La pujada a l'ermita també
és molt popular.
També és molt popular i, a més, molt multitudinària. Farem un recorregut per al programa més que van davant.
Suposo que amb aquest programa tan atapeït, les festes de Sant Roc deuen ser un atractiu turístic important per l'Hospitalet de l'Infant.
Doncs mira, Marina, has de comptar que des del mes de desembre, mes de gener, rebem correus a la regidoria de turisme demanant, cada any cau doncs, una setmana abans, una setmana després de Sant Roc, tot depèn del calendari, rebem correus de quan es faran les festes de Sant Roc per poder adaptar les vacances amb aquesta setmana de festes de Sant Roc. O sigui, no només és una festa popular del poble, sinó que és una eina turística.
Ens pots parlar de la importància de la figura de la pregonera d'enguany?
Els pregoners de la Festa Major tots són molt importants, cada any diferent. Aquest any és la Pilar Bo. La Pilar Bo és la presidenta de l'Associació de Dones de Blanca d'Anjou d'aquí del poble. La importància és que porta 25 anys al capdavant d'una associació com aquesta. Això és molt, 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 molt important i amb el carinyo que li tenim de que la trobem a totes les trobades que hi ha de dones, de les Blanques d'Anjou, de les Puntaires i de totes les activitats que fan i la trobem sempre amb el delantal treballant.
I ja sabeu com serà aquest pregó? Us ha avançat alguna cosa?
No, això és cosa d'ella. És algo que es porta... Sí que tenim a l'escrit del programa, perquè dins del programa doncs surt a l'escrit de la pregonera, però el discurs del pregó és algo personal d'ella. A més, me consta que no ho portarà ni escrit. Oh. Li sortirà de l'ànima.
Oh, pues,
li sortirà de dins.
Doncs això ja és un gran què, perquè no portar un pregó escrit, déu-n'hi-do.
Bueno, pues, això vol dir que és molt important la Pilar Bo.
Qui fa possible aquestes festes majors, que aquestes festes majors siguin un èxit? Suposo que les entitats deuen tenir un pes important.
Una festa com aquesta és una festa molt transversal, o sigui, tots els departaments d'aquest ajuntament, des dels departaments fins a totes les entitats que participen en les festes, fan possible que sigui un èxit. La comissió de festes, la tècnica de festes a la que felicito des d'aquí, perquè la veritat és que està doncs, al capdavant i a vegades no és fàcil, i tots els departaments, des del primer fins a l'últim, començant per la brigada de Medi Ambient, acabant per als mitjans de comunicació, des de la cap de comunicació de l'Ajuntament, tots són molt importants, no els nomenaré tots perquè me deixaré un i me sabria molt de greu. Les entitats també, perquè sense les entitats doncs, hi havia molts actes que no es podrien fer, i evidentment els participants. Si fas unes festes i no ve ningú, quasi que no les facis millor.
Recordeu-nos els dies que ens hem d'agafar festa per venir aquí a l'Hospitalet de l'Infant a gaudir d'aquestes festes majors de Sant Roc.
Doncs, Marina, des del dia 14 fins al dia 19. I personalment ho recomano. Ho recomano perquè són festes tradicionals, on us ho passareu molt bé i on hi ha activitats de dia, per canalla, per gent més gran, per joves i de nit.
Ja sabeu, apuntes a l'agenda, eh?
Jo ja m'ho he apuntat. Espero que tu, Sílvia, no t'agafis festa perquè aquí en necessitarem, eh?
Per explicar-vos tot el que passarà, perquè la veritat és que val la pena, eh? Jo tiro cap a casa, val la pena, eh? Veure gaudir de les festes majors.
Doncs vindrem, no ho dubtis. Moltes gràcies a Lídia López, regidora de festes de l'Hospitalet de l'Infant.
Moltes gràcies, Marina, a vosaltres.
I gràcies a tu també, Sílvia.
A vosaltres, merci.
La xarxa, les ràdios del Camp de Tarragona.
Des de l'Hospitalet de l'Infant ens explicaven que les festes majors són un gran atractiu turístic i que de fet la gent es demana vacances per poder-hi anar. I anem a Montblanc també per parlar de turisme.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Pepe Ardila, què ens portes?
Doncs mira, en aquesta secció, Marina, descobrirem la feina que fan les oficines de turisme del nostre país, perquè més enllà d'un taulell on repartir informació, les oficines, ja ho sabeu, són autèntiques dinamitzadores del territori d'influència. I avui parlem de l'origen d'aquestes oficines de turisme i ho fem ben acompanyats amb el Quim Caral. Ell és cap de l'oficina de turisme de Montblanc i president de l'APTALC, que és l'associació de professionals del turisme de l'administració local de Catalunya. Quim, bon dia i benvingut a Carrer Major.
Hola, bon dia.
Fins a quan ens hem de remuntar si volem parlar de l'origen de les oficines de turisme? Quan es parla de les oficines com a tal, com les coneixem avui en dia?
Doncs probablement quan comença el que denominem de vegades la prehistòria del turisme, que és cap al segle XIX. Els exemples els trobaríem a Anglaterra i a França. Aquí a casa nostra ja és a començament del segle XX que hi ha les primeres.
Uh-huh. Evidentment, segur que ha evolucionat moltíssim el paper que tenia una oficina de turisme del que té ara. Com van ser aquestes primeres oficines de turisme?
Doncs van sorgir, podríem dir, com també van sorgir els primers hotelets o els primers restaurants, una mica com a resposta a l'arribada de turistes. Uh-huh. Qualsevol lloc del món pot ser atractiu perquè algú el visiti, però no tots són destinacions turístiques. El que fa que un indret que pugui tenir un cert atractiu es converteixi en destinació turística suposa que hi ha hagut una evolució d'aquell espai perquè es pugui preparar per l'acollida de visitants. I això se'n comencen a donar compte allà on hi havia alguns elements que van afavorir l'arribada dels primers turistes, i és sobretot a Anglaterra. Per què? Perquè hi ha una gent que està treballant en fàbriques quan la gran industrialització de la segona revolució industrial a Anglaterra, que tenen excedent de diners. És a dir, amb els diners que tenen aquesta gent que ha començat a treballar a les fàbriques, cobreixen les seves necessitats bàsiques i comencen a tenir un excedent. Aquest excedent el dediquen a l'oci. A més, això va en paral·lel al desenvolupament de les tecnologies en comunicació. En aquest cas seria bàsicament el ferrocarril. Uh-huh. Això acosta la distància en temps entre ciutats industrials i llocs on anar a passar unes hores o de vegades uns dies. Aquella gent ja té els diners per poder-se desplaçar, té el tren que els hi porta, però un cop arriben al lloc, sí, hi ha platja, però què més? Necessiten allò que potser qualsevol de nosaltres ens hem trobat de vegades en un lloc agradable i de dir, ostres, ara jo aquí em faria un beure, o jo aquí dinaria, i resulta que no hi ha res. Es converteixen en destinació turística perquè doncs, algú decideix posar-hi un xiringuitet on fer menjars, on fer el te, en aquest cas dels anglesos, i després unes habitacions per a algú que s'hi vulgui quedar a dormir. Llavors resulta que aquella destinació, aquell lloc que es converteix en destinació turística comença a pensar, iep, potser que fem una acollida per quan aquí arriba la gent, dir-los que també poden anar d'excursió a veure aquella font, a veure aquella ermita, a veure aquell penya-segat, coses que es poden fer el dia que està una miqueta núvol, i amb el temps, com que ja hi ha molts llocs on va aquesta gent que cada vegada va en augment, que té oci i té excedent econòmic, per poder fer visites, com que hi comença a haver competència, les oficines de turisme apareixen ja no només per donar informació del lloc, sinó també per lluitar, per captar l'atenció d'aquests possibles visitants abans de que programin una estada.
I aquestes oficines, aquestes oficines de turisme, que ara comentaves, ens les hem d'imaginar com les d'avui en dia, que tu vas allí i tens un mapa, pots triar entre 30.000 excursions, t'ofereixen tots els hotels que hi ha a la ciutat, o com ens les hem d'imaginar?
No, evidentment no disposaven de tants mitjans com podem tenir ara. De fet, cap a mitjans del segle XIX és quan també apareixen les primeres agències de viatge, en aquest cas és Thomas Cook, els primers cartells de promoció, per tant estaríem molt en les beceroles del que ara trobem, però sí que ja hi ha unes instal·lacions, siguin fixes o siguin mòbils, doncs en format quiosc, que se situen estratègicament. Moltes d'elles se posen a prop de les estacions, perquè és el punt d'arribada d'aquests visitants, o de vegades en allotjaments singulars. Això passa a Barcelona, ja molt més endavant, a començament del segle XX, que la primera oficina de turisme la situen a tocar de l'Hotel Ritz, per exemple. No? Per què? Perquè saben que l'Hotel Ritz hi està allotjada gent amb disponibilitat econòmica, podríem dir entre cometes, que no són uns qualsevol. Per tant, aquests que podrien estar disposats a fer una bona despesa necessiten doncs, ser una mica inspirats per part d'algú del propi territori que li descobreixi el que té més al voltant. Però sí que utilitzen uns precedents del que ara podrien ser els fulletons, evidentment, doncs, sense fotografies a color.
I a l'estat espanyol, quin va ser el boom d'aquesta implantació de les oficines de turisme? Quan es considera que arrenca aquesta tradició del turisme?
Sí, molt més tard que en altres llocs, però primer perquè l'estat espanyol podríem dir que ha anat endarrerit en tot respecte a Europa, no? I encara avui en dia. La primera oficina de turisme a França, per exemple, es fa en un petit poble dels Vosges, a tocar de Bèlgica, el 1875, que dius, ostres, quant de temps. Als Estats Units, moltes d'aquestes oficines estan associades als parcs naturals, com el de Yellowstone, per exemple. No? Podríem dir que Catalunya és precursora gràcies a Barcelona, com sempre, doncs, tirant molt de modernó, quan es fa l'Exposició Universal del 1888. És quan se n'adonen de la capacitat que té una ciutat per atreure visitants amb aquesta... possibilitats econòmiques de despesa i que aquesta despesa activa econòmicament la destinació. I se n'adonen, doncs això, els que tenen llits i els que tenen llocs on anar a menjar. Això ja es treballa molt més bé en l'altra exposició, de la de l'any 29, que allí sí que Barcelona ja lidera turísticament, podríem dir, l'estat espanyol, però prèviament se n'adona l'estat i crea una cosa que té un nom així una miqueta, que és la comissaria règia, encarregada de promoure i desenvolupar el turisme el 1911. Prèviament, a Barcelona, per exemple, s'havien fet la Societat d'Atracció de Forasters, uns noms que avui en dia ens fan una mica de riure.
Molt barrocs, no? Molt barrocs.
Però clar, la idea era no només informar-los, sinó ja amb la idea d'atraure els forasters. Això, la Costa Blava, Niça, Canes, ja ho estaven fent des de finals del segle XIX i una mica els inspira per fer el mateix des de Barcelona. És a dir, no només pensar en que els has d'informar del que tens, sinó començar ja a lluitar per aquests bocinets de mercat, que és el que actualment fan totes les oficines de turisme del país.
Començar a lluitar...
Doncs hem quedat... Ens hem quedat amb ganes de teca, Marina?
Sí, ens hem quedat amb ganes de teca i amb ganes de fer turisme. Jo crec que vindré a Montblanc a fer turisme.
Home, quin perfecte, no? L'acollirem bé.
Sí, és això. T'inspirarem perquè coneguis la vila i el territori que ens envolta, i tant.
Moltes gràcies, Quim Caral, cap de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la Xarxa de Comunicació Local. La Xarxa de Comunicació Local.